Són les 8. Molt bon dia a tothom.
Bon dia per una jornada que es presenta més variable i més ennuvolada.
8 graus a Palafrugell, 7 a Pals i 9 a Palamós.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Dimarts 6 de febrer, avui dia d'alguns núvols, l'inici d'un canvi de temps que ens pot deixar pluja a finals de la setmana. Avui al Supermatí serem molt pendents de les carreteres. Ja hi ha alguns punts tallats a la comarca per les protestes dels pagesos que fan marxa per protestar contra la burocratització, els baixos preus i les mesures contra la sequera. També explicarem un pas endavant més en la construcció del parc eòlic marí que ha generat protestes dels opositors i també passos perquè l'estadi de Palamós es pugui autofinançar. Ens escoltes a Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i Ràdio Bisbal. I avui ens acompanyarà la directora del CAP de Palamós, que ha implementat un nou sistema d'avisos de visites programades. Ens acompanyarà avui al Supermatí, però abans saludem els periodistes que ens acompanyen cada matí. Maria Alsina, bon dia.
Hola, Dani, molt bon dia.
Ferran Castelló, bon dia.
Bon dia.
Carla Saló, bon dia.
Bon dia.
Mariona Fernández.
Hola, bon dia.
I Paula Camps, bon dia.
Hola, bon dia.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Matí d'estar molt pendents de la ràdio, molt pendents de les xarxes socials, perquè avui hi ha protestes, hi ha convocades protestes dels pagesos per protestar contra diferents situacions que els afecten, la burocratització, l'increment dels costos, també els efectes de les mesures per la sequera. I a hores d'ara tenim tallades la carretera a la Pera, la C66, entre Flaçà i la Pera, això amb un tram d'uns 3 quilòmetres amb circulació amb retencions. El que sí que està tallat del tot és a Verges la GI634, calçada tallada just a l'alçada del pont. I per cert, si heu d'anar a Girona, sapigueu, per exemple, també que hi ha circulació amb retencions també per aquesta marxa lenta entre Llambilles i Cassà de la Selva a la C65. Per tant, moltes carreteres avui afectades per aquesta protesta del sector agrari i ramader que ha convocat mobilitzacions al voltant de la plataforma 6F, que uneix els principals sindicats agraris del país. Hi ha malestar en el sector per l'increment dels costos de producció, pels baixos preus que els paguen, per la falta de control a les importacions, per la nova política agrària comuna, per l'excés de burocratització i, a més, doncs, la pagesia del Baix Empordà es mostra molt crítica amb la gestió de l'aigua durant la sequera.
L'entrada en fase d'emergència per sequera del sistema Ter Llobregat el passat divendres ha provocat que diversos sectors de la pagesia es mobilitzin aquest dimarts tallant diverses carreteres del territori. I és que, amb les noves mesures, el sector de la pagesia veu restringit el consum d'aigua en un 80%.
Avui, per tant, el protagonisme és per la pagesia del nostre país, que incrementa les protestes i s'afegeix a la onada de queixes i de reivindicacions del sector arreu d'Europa. Però la sequera, en aquest cas, també està afectant molts sectors econòmics importantíssims de la comarca, per exemple, el turístic. Bàrbara Aller afirma que, davant d'aquesta situació de sequera, ja fa temps que treballen per ser una destinació més sostenible.
Ho va afirmar la presidenta de la Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme de la Costa Brava en una entrevista al Supermatí. Bàrbara Aller, a més, va abordar temes com el futur del sector després de l'aplicació de les mesures per frenar els efectes de la sequera o la sostenibilitat en el sector turístic.
I parlant també de sostenibilitat, els opositors al projecte del Parc Eòlic Marí critiquen l'activitat d'un vaixell de prospeccions al Golf de Roses.
En la seva carta, l'organització destaca que aquesta zona és de les de major biodiversitat al Mediterrani Occidental i està envoltada d'àrees protegides.
L'Ajuntament i els càmpings de Torroella reforcen la col·laboració per promoure la recollida de brossa orgànica.
L'Ajuntament de Torroella de Montgrí i l'Estartit vol impulsar diverses accions per millorar la recollida selectiva. Ho fa després de rebre una subvenció d'uns 53.000 euros de l'Agència de Residus de Catalunya per impulsar accions de millora en la recollida selectiva d'orgànic de càmpings i la recollida d'olis vegetals usats i residus tèxtils de càmpings i ciutadania. L'objectiu és reduir les tones de residus que es dipositen a l'abocador, en especial pel que fa als residus orgànics, i aconseguir els objectius que marca la llei de residus vigents i les directives europees.
Palamós impulsa l'assessorament en l'ús de noves tecnologies per la gent gran del municipi.
A més, el consistori, en col·laboració amb l'Associació de la Gent Gran de Palamós, ha iniciat tallers per promoure la memòria i de creació de mandales adreçats a persones del municipi majors de 60 anys. Les propostes són gratuïtes.
A veure, ara. Ara sí. Parlant encara de Palamós, de noves tecnologies, el CAP de Palamós implementa un nou sistema d'avís de visites programades.
El nou sistema automatitza la crida dels pacients a través d'un codi alfanumèric assignat amb el tiquet de la visita. El codi apareix a les pantalles per avisar l'usuari i això permet mantenir l'anonimat i confidencialitat dels pacients. A més, un cop finalitzada la visita, es pot adquirir el justificant a través del tòtem de l'entrada, fet que agilitza els tràmits de gestió i evita cues a la sortida del centre.
En cultura, la Biblioteca de Palafrugell programa activitats als locals socials dels barris.
Es tracta del projecte La Biblioteca s'engresca als barris. Des d'ara i fins al juny s'han programat 4 activitats infantils i juvenils als locals socials de La Punxa, La Sauleda, Mas Mascort i Vilaseca i Bruguerol.
I diverses notícies que fan referència als esports. Per començar, que l'Ajuntament de Palamós aposta perquè l'estadi es pugui autofinançar. És el primer pas en un acord amb la Unió Esportiva Cornellà.
L'Ajuntament de Palamós es mira amb molt bons ulls l'opció de donar-li més usos a l'estadi municipal i que aquest es pugui autofinançar.
I la desena edició de la Run for Cancer acaba amb molt èxit i satisfacció per part de l'Oncolliga, que hi explicava que han aplegat més de 4.800 persones.
Aquesta iniciativa, concebuda per a totes les edats i amb opcions de córrer o caminar, es va dur a terme diumenge simultàniament en 13 localitats gironines.
I el periodista palafrugellenc Jordi Bofill analitza com veu el Girona.
Reflexiona sobre com és la comunicació amb l'equip, com ha canviat el club en els últims anys, com viuen haver liderat la classificació de la primera divisió de futbol o com és la seva vida personal seguint el conjunt blanc i vermell. Bofill relata el dia a dia del Girona, el diari de Girona i a l'Ara. N'ha parlat en una entrevista de Pau Lledó al Palesport.
Gràcies, Ferran Castelló, gràcies a tots. Ara, què està passant més enllà del Baix Empordà? Perquè estan passant moltes coses.
El Supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà.
El Baix Empordà, abans d'anar a l'actualitat general, el Baix Empordà, recordeu que hi ha tallades o hi ha, en tot cas, circulació lenta en diversos punts de la comarca i de l'entorn. Circulació lenta entre Flaçà i La Pera en sentit Girona, de fet, en tots dos sentits, segurament, durant 3 quilòmetres per aquestes protestes dels pagesos. Tallada la GI634 a Verges, segons la informació que ens ofereix el Servei Català de Trànsit. En aquest cas, tallada a l'alçada del pont de Verges. I si heu d'anar a Girona, també hi ha una marxa lenta de 2 quilòmetres entre Llambilles i Cassa de la Selva en direcció Girona. Ara sí, més enllà del Baix Empordà, doncs, per exemple, avui nova sessió del judici contra Dani Alves. El futbolista està acusat d'agressió sexual en una discoteca a Barcelona el 2022. Ja ho sabeu, la Fiscalia demana 9 anys de presó, mentre que l'acusació particular en demana 12. Alves va comparèixer ahir a la primera sessió del judici per primera vegada des de l'any passat i el judici continua avui amb més de 20 testimonis. La corona britànica anuncia que el rei Carles III pateix càncer detectat arran de problemes de pròstata. No s'han donat detalls sobre el tipus de càncer ni en l'estat en què està. El rei continuarà amb els tractaments i diu manté una actitud positiva, això sí, diverses altres persones de la corona el rellevaran en la seva activitat pública. El conseller d'Acció Climàtica i la ministra de Transició Ecològica pacten mesures davant la sequera. Es contempla, com ja sabeu, portar aigua en vaixell a partir del juny i construir dues desaladores finançades pel govern espanyol. Pel que fa a l'aigua que portarien en vaixell, el govern espanyol pagaria l'aigua i la Generalitat el trasllat amb el vaixell. El president espanyol, Pedro Sánchez, obre la porta a reformar la llei d'enjudiciament criminal per obtenir el suport de Junts a la llei d'amnistia. L'objectiu és superar dubtes, especialment de Junts, sense tocar el fons de la llei. I el magistrat García Castellón ordena a la Guàrdia Civil i a Suïssa, demana a Suïssa també, localitzar el diputat d'Esquerra Ruben Wagensberg, investigat per terrorisme en el cas del tsunami democràtic. La Fiscalia del Tribunal Suprem critica el jutge per contradiccions en aquest cas. Wagensberg es troba a Suïssa preparant la seva defensa i ha estat de baixa per atacs d'angoixa provocats durant la investigació. Previsió del temps. Marc Vila, bon dia.
Bon dia.
Ens espera alguna novetat avui al temps al Baix Empordà?
Avui dimarts encara seguirem amb pressions a la banda anticiclònica, però el debilitament de les altes pressions ja es comença a intuir al cel. I això ho veurem, perquè avui tindrem el dia més variable i ja serà diferent dels últims que hem viscut. Comencem jornada amb el cel, entre poc o mig ennuvolat, però serà de cares a la tarda i sobretot durant la nit, que els núvols taparan el cel i es faran més importants. No donaran pluja associada a aquesta nova situació. Això afectarà els termòmetres de la comarca, que no podran ser tan càlids com ahir dilluns, que es van tornar a assolir valors molt alts de l'ordre dels 25 graus. Avui difícilment arribarem als 20. Ara al matí les temperatures mínimes podran ser més fredes, al voltant de 2-3 graus, però no estem davant d'un dia que serà molt fred. Així doncs, deixem l'estabilitat una mica de banda i l'ambient menys assolellat d'avui podrà ser el començament del canvi de paradigma que de cares a divendres i dissabte ens portarà inestabilitat amb pluja i temperatures més fresques.
I el comentari del dia ens l'envia l'escriptor Pere Maroll.
Ràdio Capital m'informa d'una iniciativa de la Biblioteca de Palafrugell que m'ha semblat meravellosa. Es tracta tan senzill d'acostar la biblioteca a diversos barris de la població, la Sauleda, la Punxa, Vilaseca, Brugarol i Mas Mascort. Amb el nom de la biblioteca s'engresca als barris, el projecte, coordinat amb l'àrea de joventut i els educadors de carrer del municipi, pretén que un servei ancorat en una infraestructura trenqui les seves pròpies barreres físiques per acostar-se a la població. Si la gent no va a la biblioteca, que la biblioteca vagi a la gent. Em sembla, i em repeteixo, meravellós. La Biblioteca de Palafrugell, com la majoria de la magnífica xarxa de biblioteques públiques que tenim arreu del país, és un dels puntals de la comunitat. Pel seu edifici passen cada dia centenars de persones, estudiants, jubilats, canalla, pares i mares, tot tipus de gent curiosa, que dins els seus murs hi troben un refugi càlid, un oasi de sabers, un jardí de cultura. Malauradament, però, també hi ha molta població que no s'hi arriba mai, o molt poques vegades. Amb aquesta iniciativa, que esperem que els hi funcioni i es vagi repetint, portaran aquest petit paradís a tots els racons de la ciutat. De qualsevol cantonada pot brollar la màgia. Se m'acuden altres espais culturals que en podrien prendre exemple. Un museu podria organitzar regularment exposicions temporals portes enfora dels seus murs. Els programadors municipals podrien organitzar concerts, cinema i obres de teatre enllà de l'espai habitual de projeccions. Vol més feina, és clar, però seria la manera de trencar amb la sensació que, almenys als pobles i ciutats petites, als actes culturals sempre hi anem la mateixa gent. La iniciativa vos podria replicar en altres serveis municipals, també. Posar l'administració en moviment seria una bona manera de connectar amb la ciutadania. Si sovint se l'identifica com una màquina enquilosada i feixuga, l'administració podria moure's més per apropar-se a la gent que, a fi de comptes, és qui la manté.
Gràcies, Pere Barull. Dos minuts i arribarem a un quart de nou del matí. Ens escoltes a Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i Ràdio Bisbal. Avui molt pendents, com us hem dit, de les carreteres. I us recomano que consulteu la pàgina web de Trànsit durant tot el matí perquè allà hi posen tota la informació de quines carreteres estan afectades en cada moment. En tot cas, ara consultant la pàgina web de Trànsit, el tall de Verges ja hauria desaparegut i, per tant, ja no hi ha aquest tall. Ja no s'estaria produint aquest tall que tallava, com dèiem, la carretera de Verges justament en el pont. Estarem pendents en tot cas. El que sí que, segons la web de trànsit, sí que continua aquest tall entre Flaçà i la Pera, tot i que hem de dir que si consultem el seguiment del trànsit en directe en el Google Maps, que potser és més efectiu i més automàtic, aquí ja no ens apareix cap tall, però sí que hi ha un tall just a Celrà. Per tant, pot ser que tot plegat es vagi desplaçant. Avui és dia d'anar seguint també les xarxes socials oficials de trànsit, que allà es donen tots els detalls. Per exemple, el tall entre Llambilles i Cassà, segons el Google Maps, ja no hi seria i en aquest punt hi ha circulació sense cap problema. Sí que veiem un tall al pont de Torroella, però vaja, ja s'està desfent i en tot cas segurament la marca d'aquesta retenció deu ser deguda als problemes habituals que genera el semàfor en aquest punt. I sí que veiem que als revolts de Torrent hi ha força congestió, però segurament també és degut a les obres que s'estan fent i que obliguen a regular la circulació en diversos sentits. Escolteu, posem una mica de música. Com dèiem, hem arribat a un quart de nou del matí. ens ha cridat molt l'atenció aquesta novetat. És Abamax, l'hem escoltat moltíssim els últims anys i ara s'ha atrevit a versionar a la Shakira. És això, aquest Whatever, que recorda i de fet versiona i homenatja el Whatever Whenever de la Shakira. Crida l'atenció aquesta nova versió del Whatever Whenever, tan mític de la Shakira, ara amb Kygo i Abamax. Passen dos minuts, de ja pràcticament tres minuts, de fet, d'un quart de nou del matí d'avui dimarts 6 de febrer del 2024.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Com us hem dit, avui dia d'estar pendent de les carreteres. Des de ja fa 20 minuts us estem explicant que hi havia talls a Verges, hi havia talls entre Flaçà i la Pera i Llambilles, entre Cassà i Llambilles, per anar cap a Girona. A aquesta hora, segons podem detectar amb el Google Maps que ens dona doncs, el seguiment a temps real, gràcies al fet que, ja ho sabeu, estem perseguidíssims per la tecnologia i per la nostra ubicació en directe segons el mòbil, tothom que porta mòbil transmet informació a Google sobre com està el trànsit a cada punt de la carretera i segons el que veiem a través de la xarxa de Google Maps, que és fins i tot més instantània que el Servei Català de Trànsit, no veiem cap punt de tall destacat a tota la comarca. En tot cas, si vosaltres el detecteu, ens ho feu saber. A Verges hi ha una certa retenció tota la zona del pont, però vaja, segons això, si podria circular bé. I sí que detectem una retenció al voltant dels revolts de Torrent i la rotonda on hi ha el Masoller, diguem-ne, però segurament és degut a aquesta unió entre Llofriu i les obres que s'estan fent a la zona. En tot cas, també val la pena seguir-ho. I a Salrà sí que veiem una circulació força lenta i aquí segurament també doncs aquesta marxa lenta dels pagesos que s'està desplaçant cap a la ciutat de Girona i recordem que la voluntat era poder tallar la carretera A2, que serà una de les més afectades durant tot el matí. Els pagesos critiquen la burocratització, els baixos preus que els paguen, l'increment dels costos de producció i sobretot les mesures per la greu sequera, i és que la pagesia del Baix Empordà es mostra crítica amb com s'ha gestionat l'aigua davant la sequera. L'entrada en fase d'emergència per sequera del sistema Ter Llobregat el passat divendres ha fet que s'hagin de restringir el consum de l'aigua en un 80%, i això ha provocat que diversos sectors de la pagesia es mobilitzin tallant carreteres de tot el país. Què ens expliquen els pagesos de la comarca, Maria?
Doncs el president de la Comunitat de Regants del Rec del Molí de Pals, Albert Gresto, t'explica que ho veu en negre. Reconeix que la falta de pluges està condicionant molt la pagesia, però apunta que un altre dels factors que ha incidit en aquesta sequera ha estat la mala gestió de l'aigua que s'ha fet per part de l'administració durant els últims anys.
Que estem en una sequera extrema, que estem en una sequera que no hi havia sigut mai, sí, però nosaltres el 2008 ja vam avisar. Ja vam dir que s'havien de fer tota una sèrie d'inversions i que s'havia de fer el possible per treure la pressió que teníem en el Ter. I ningú ha fet res. Amb tots els respectes, però ningú ha fet res. És a dir, estem a la situació que estem també per una manca de fer una bona gestió de l'aigua.
El president de la Comunitat de Regants del Rec del Molí de Pals explica que porten reunint-se amb l'administració per treballar la problemàtica de la sequera des del novembre del 2022. En aquell moment van donar un toc d'alerta a la Conselleria d'Agricultura, admet Cressot. A més, apunta que de l'aigua que gestiona la Generalitat de Catalunya de les conques internes, l'agricultura només en gasta un 34%.
Però a més, no ha estat fins aquesta setmana que el sector de la pagesia no ha pogut demanar a la Generalitat les ajudes de l'any 2023 per pal·liar els efectes de la sequera.
I de moment encara no saben si podran demanar alguna ajuda per aquest 2024. El president recorda que els camps, tot i que no es conreïn, s'han de mantenir.
Un camp de conreu, tu no pots abandonar-lo i deixar-lo un any sense fer-hi res. Necessita un cert manteniment, l'has de llaurar, has d'evitar que s'infesti de males herbes, o hi has de fer una sembra d'alguna herba doncs, que t'aporti alguna cosa, nutrients o el que sigui en el camp. Això té un cost. Té un cost mínim, però té un cost. Tu no pots deixar de conrear un camp, perquè l'any següent, quan el vulguis conrear, és que hi tindràs el triple de feina, a part, segons el que t'hagi nascut en aquell camp, et pot portar un perjudici per la collita. Val? Això ja hi ha uns gastos mínims que els has de fer. Però, a part d'això, el preu que està el gasoll, clar, paguem el gasoll a uns presos comunals, vull dir que és tot un seguit de coses. I venim d'un any que no varen tenir una bona collita. Si un any tens una bona collita i el segon any no en tens tanta, doncs, bueno, a pagès ja sabem què passa, això.
La solució no ha de caure només del cel ni tampoc del desbassament de l'aigua de l'Ebre, segons apunta Gresot. El president de la Comunitat de Regants afirma que es podria treure aigua de l'Ebre, però alhora regenerar la que ja es fa servir. Tenim un govern que es mostra contrari a fer cap trasbassament, però llavors també haurien d'eliminar el que afecta el cabal del riu Ter, afegeix Gresot. A més, reconeix que, a part de la sequera, altres factors que els afecten són els beneficis pel sector, l'augment del cost de la producció, la falta de relleu generacional o la burocratització. A la comarca, diversos ajuntaments, com el de Torroella de Montgrí o Pals, han donat suport a les reivindicacions del sector primari que es faran a partir d'aquest dimarts 6 de febrer.
Doncs sí, això, aquestes protestes arreu del país. Ara mateix, segons veiem, segons informen diversos mitjans, busquen els pagesos, van a buscar la carretera N2 i la P7, i aquest matí, com dèiem, ha hagut diversos talls que a hores d'ara, segons veiem en les càmeres i en els radars i el seguiment de trànsit, s'haurien anat desfent al llarg de la comarca. En tot cas, si heu de fer un desplaçament en cotxe, abans agafeu-vos amb calma, amb temps, segons on hagueu d'anar, hi haurà força dificultats. Avui, tot el protagonisme, com hem dit abans, pels pagesos, però també hem d'explicar el posicionament d'altres sectors econòmics importantíssims de la nostra comarca. Com és el cas del sector turístic. I aquí ja som conscients, de que estem davant d'una disjuntiva claríssima, que donem més pes, que té més importància al sector primari, al sector del turisme, és un dilema importantíssim a tot arreu, en tots els àmbits de la nostra comarca. En tot cas, Bàrbara Aller, que és la presidenta de la Unió d'Empresaris i Hostaleria del Turisme de la Costa Brava, explica que, pel que fa a la sequera, ja treballen des de fa temps per ser una destinació més sostenible. En parlàvem aquí al Supermatí amb la Bàrbara Allé, amb qui també vam abordar el futur del sector després de l'aplicació de les mesures per frenar els efectes de la sequera o la sostenibilitat en el sector turístic.
Bàrbara Allé reconeix que queden molt clares les mesures que han de prendre els ciutadans, però el sector hoteler encara té dubtes, sobretot amb l'ompliment de les piscines. Tot i això, la presidenta de la Unió d'Empresaris apunta que ja fa temps que els associats de l'entitat treballen per adaptar els hotels que siguin més sostenibles i que aquests puguin estalviar més aigua. Alguns hotels han començat a omplir les piscines amb aigua salada i Bàrbara Allé afirma que aquesta és l'alternativa. Per això, des de la Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme de la Costa Brava Centre, fa unes setmanes que treballen per impulsar aquesta idea. Des de l'administració ja els han avançat que hi haurà línies de finançament i ajuda per intentar pal·liar els efectes d'aquesta sequera.
Llavors, des del divendres que ens vam reunir amb Direcció General i de Turisme i secretari, en David Mascore i la Marta, i el director de l'ACA, ens van deixar clar que aquesta era l'única alternativa, però que ens ajudarien, a nivell econòmic, llançarien línies de finançament, línies de subvenció, i precisament d'aquí 10 dies tornem a tenir reunió amb la Marta Domènech per parlar precisament d'aquestes línies de finançament.
Bàrbara Allé admet que hi ha pocs proveïdors d'aigua salada, però hi ha un empresari de la zona que podria cobrir la demanda que genera el Baix Empordà. Aquest tipus d'empreses tenen permisos per recollir aigua del mar i transportar-la en una cisterna especial per l'alta concentració de sal.
I és que una de les problemàtiques de la temporada estival és l'augment de població a la comarca amb l'arribada del turisme.
Bàrbara Allé admet que és un aspecte complicat. Per això creu que tant ajuntaments com l'administració han d'impulsar polítiques de conscienciació per mirar de minimitzar el consum dels visitants.
I a nivell turístic, doncs, conscienciar. Ja tenim moltes mesures posades en marxa. Llavors, ara tocarà explicar-li al visitant. No li direm, visitant, vostè no pot obrir l'aixeta, però li direm, sigui conscient que l'aigua va escassa. I, per sort, jo crec que tenim un visitant o un turista, parlant de l'estranger sobretot, molt educat en aquest sentit, no? Llavors crec que no els hi costarà entendre que hi ha un problema i que per tant hem de posar mesures també, no?
Bàrbara Allé apunta que els turistes, sobretot els estrangers, poden entendre que estem vivint un període de sequera llarg. Estan treballant des de fa temps per ser un destí més sostenible. Per això apunta que les polítiques per atendre els turistes que visiten el Baix Empordà i Catalunya haurien d'anar orientades a donar a conèixer la situació real del territori que es visita. La presidenta admet, però, que els preocupa que per la sequera hi hagi menys visitants a la zona. Per evitar que això passi, tot el sector turístic està treballant per promoure la destinació i desmentir titulars com els que apunten que els hotels de Catalunya no podran omplir piscines.
Per cert, encara de parlant de sostenibilitat i el sector turístic, anem cap a Torroella. I és que l'Ajuntament i els càmpings de Torroella han reforçat la col·laboració per promoure la recollida de brossa orgànica. L'Ajuntament vol impulsar diverses accions per millorar la recollida selectiva de les diferents fraccions de residus municipals i ho farà després de rebre una subvenció de l'Agència de Residus de Catalunya enmarcada en el projecte Foment de la recollida selectiva de residus municipals que està finançat per la Unió Europea i els fons Next Generation.
El consistori ha rebut una subvenció de 53.000 euros per impulsar accions de millora en la recollida selectiva i reduir les tones que es dipositen a l'abocador, en especial pel que fa als residus orgànics, tant de la ciutadania com dels càmpings. L'objectiu és aconseguir els propòsits que marca la llei de residus vigent i les directives europees que insten els municipis a recollir el 50% dels residus de forma selectiva i destinar el 15% a la reutilització per al 2035. D'altra banda, l'Ajuntament engegarà a l'estiu una campanya de comunicació i sensibilització, amb una durada de 2 anys, destinada principalment a la ciutadania, comerços, grans generadors, centres educatius, habitatges d'ús turístic, entre d'altres, per fomentar la recollida selectiva i les actituds cíviques.
I encara en l'àmbit de la sostenibilitat, l'Associació contra el Macroparc Eòlic Tramuntana, diguem, el parc que aniria al Golf de Roses, ha enviat una carta al conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, on demana aclariments sobre l'activitat d'un vaixell de prospeccions marítimes que han detectat navegant pel Golf de Roses. I sospiten que és un vaixell d'una multinacional per fer proves al voltant d'aquesta instal·lació de molins de vent al mar. en el Golf de Roses. Aquesta àrea, recordem, està destinada per l'emplaçament del projecte PlemCat. L'entitat afirma que el vaixell està fent operacions a la zona durant setmanes, incloent el seguiment del cable d'exportació d'energia projectat pel PlemCat i l'àrea on es planegen les plataformes flotants.
En la seva carta, l'organització destaca que aquesta zona és de les de major biodiversitat del Mediterrani Occidental i està envoltada d'àrees protegides. A més, està situada sobre una reserva de pesca destinada a la gestió sostenible dels caladors i han rebut nombroses sol·licituds de ciutadans preocupats per la presència del vaixell. Per això, els opositors al parc eòlic marí indaguen sobre les activitats específiques que ha estat realitzant el vaixell i la seva relació amb el projecte promogut pel govern. També busquen confirmar si la Generalitat o alguna empresa associada ha contractat el vaixell i si posseeix les autoritzacions adequades per a aquestes activitats. A més, qüestionen si s'han avaluat els impactes ambientals de les operacions del vaixell i per què la Generalitat no ha realitzat anuncis públics sobre aquestes activitats, a diferència del que va ocórrer a la regió de Normandia, França, on es va informar sobre les prospeccions d'aquest mateix vaixell per un parc eòlic.
Doncs ho seguirem, eh? Veurem si realment aquests són els primers passos ja per la instal·lació d'aquest parc eòlic. El Centre d'Atenció Primària de Palamós ha implementat un nou sistema automatitzat per cridar els pacients de les visites programades. Això agilita els tràmits i les cues d'entrada al centre i alhora garanteix l'anonimat i la confidencialitat dels usuaris.
Des de setembre, el centre ja disposa d'un tòtem a l'entrada que imprimeix un tiquet amb la informació de la consulta. Ara imprimeix també un codi alfanumèric que apareix a les pantalles per avisar el pacient on s'ha de dirigir. Es tracta d'una implementació que evita cridar pel nom a la persona i permet mantenir l'anonimat. A més, els pacients poden dirigir-se a les consultes de ginecologia, obstetrícia i podologia sense haver de confirmar visita. Un cop finalitzada la visita, el tòtem ofereix també la possibilitat d'obtenir el justificant per agilitzar els tràmits de gestió, que sovint generen cues a les sortida del centre. En total s'han instal·lat 8 pantalles repartides entre les 22 consultes del CAP, que també permeten difondre informació d'interès relacionada amb la salut comunitària, pròximes activitats o bé campanyes i temes actuals. D'altra banda, el sistema de gestió de cues es va implementar el 2017 a les consultes externes de l'Hospital de Palamós i des de l'abril al Servei d'Urgències de Palamós. Amb la implementació al CAP es tracta del primer cop que es realitza per a visites programades d'atenció primària i en projecció de desplegar el servei a la resta de àrees bàsiques de salut.
Doncs avui ens acompanya la directora d'aquest CAP, del CAP de Palamós, la Meritxell Pérez. Bon dia.
Bon dia.
Ens va cridar molt l'atenció aquest canvi en el sistema d'avís de les visites programades. Com veu decidir impulsar-lo? I explica'ns una mica en què consisteix.
És un projecte que ja fa mesos que l'estem preparant, no?, i que l'estem desenvolupant, i la idea, com ja dèieu, és d'expandir-lo a la resta d'àrees bàsiques. Nosaltres hem sigut la primera d'aquí del CIBE, del Baix Empordà, i la idea és organitzar una mica el moviment per dins del CAP, de forma que els pacients puguin trobar fàcilment la consulta a la que s'han de dirigir, sense haver d'adreçar-se al taulell, evitar cues i no haver d'anar preguntant, no?, com a vegades anava la gent una mica perduda, preguntant a quina porta havien d'anar. I llavors una mica el que hem fet ha sigut durant aquests mesos anar preparant com una avançada, no? Hem anat canviant tota la senyalètica del CAP, hem posat senyalització nova indicant on estava cada porta, les hem reordenat les portes també, i llavors vam posar primer una màquina que en diem el tòtem, no? Té una forma així una mica de tòtem, que ja estem acostumats a veure als hospitals i potser no tant a la primària, i són aquestes màquines que tu amb el teu DNI, introduint el teu número o amb la teva targeta sanitària, bé amb la banda magnètica, bé introduint-la o bé amb el número de la targeta mateix, et treu un paper. Llavors, durant uns mesos hem estat fent aquest primer pas, no?, de posar-ho a la màquina i que et tragués el paper dient la consulta, només et deia la consulta, i l'últim pas ha estat posar televisors, pantalles de televisió a l'ambulatori, al CAP, que són les 7 pantalles distribuïdes per tots els passadissos, en el tiquet que treu la màquina, a part de dir-te la consulta, et dona un codi alfanumèric de 3 dígits, i després a la pantalla, quan sigui el teu torn, t'indicarà que pots passar i la porta a la que pots passar.
Val, per tant, quan això entenc que ja està actiu ja 100%, no?, amb aquestes pantalles?
Correcte, aquesta ha sigut l'última fase que l'hem implementat la setmana passada i ja està actiu i operatiu i de moment està funcionant molt bé.
És a dir, que jo arribo al CAP de Palamós, tant de bo no ho necessite, jo aquestes, quan parlo de temes de salut em poso en situacions, però vaja, tant de bo siguin les mínimes vegades possibles. Però jo arribo al CAP de Palamós, tinc hora, això sempre que algú tingui hora, no?
No
és emergència.
Sempre que algú ja tingui l'hora donada,
Val. Tinc hora, vaig en aquesta, a la pantalla, poso el meu DNI i ja veuré on m'he de dirigir, no? No cal que vagi al tauler.
Exacte, tu arribes i abans d'arribar al taulell ja hi ha una màquina, igual que les que trobem als hospitals, on introdueixes la teva targeta o poses el teu número de targeta o de DNI, et treu un tiquet i amb aquest tiquet tu ja pots anar a seure a la sala d'espera a prop de la porta on t'indica, que segurament serà en aquella mateixa porta on et diuen, i llavors tu confirma per les pantalles, un cop sigui el teu torn, un cop ja puguis passar i ja sigui la teva hora, et confirma que ja és el teu torn, que ja pots passar a la consulta que t'indica el paper i a la mateixa pantalla et confirma una altra vegada la porta que és.
Permet-me que ho digui així, perquè no són situacions anàlogues, però potser perquè la gent es faci una idea, és com quan vas al mercat i agafes tanda, no? En aquest sentit, de dir, val, em toca.
Sí, el que passa que és com si tu tinguessis... Exacte, és com si tu anessis a una peixateria del mercat, per dir-ho així, una peixateria, i et digués a quina peixateria toca.
Ja, d'acord.
I on està ubicada.
Exacte. Entenc que, bueno, clar, beneficis estan clars. No sé si ja en aquests primers mesos d'aquesta espècie de prova pilot que em comentaves, si ja heu detectat que redueixen les cues.
Exacte, i tant. En els primers mesos ja ho hem notat, no?, que les cues es reduïen perquè molta gent ja sabia quina porta havia d'anar, per tant, no havia de passar pel taulell, no havia de preguntar, no havia de fer cua. L'únic inconvenient que tenim encara és que el CAP funcionem amb dos sistemes diferents. Un és per la primària pura i dura, doncs el metge, l'infermera, l'auxiliar, totes les proves que s'hi fan, l'odontòleg, i llavors hi ha un altre sistema informàtic que és diferent, que és el mateix que l'hospital amb el que treballen ginecologia i llevadora i el podòleg encara, i aquests no et treu tiquet. Llavors la màquina t'avisa que si vas a un d'aquests serveis et pots dirigir directament a la porta, que sempre són les mateixes i també estan indicades amb la senyalètica. I amb aquestes no cal que esperis.
Més fàcil impossible. Clar, un dels... Quan vas al CAP, dius, ara m'hauré d'esperar moltíssim, no? I segurament un dels llocs on més t'has d'esperar, perquè a més és de peu, no?, és fent la cua, aquesta cua al tauler. I, per tant, això s'elimina.
Això s'ha eliminat.
Quantes pantalles hi ha? És una o n'hi ha diverses?
Hi ha 7 pantalles.
7, diguem-ho.
7 pantalles, sí. El CAP de Palamós és un CAP circular, que totes les consultes estan distribuïdes a la part externa d'un cercle, llavors hi ha, però és com un oval, no és ben bon cercle, és un oval. Llavors hi ha tres en el cantó dret, tres en el cantó esquerre i un altre a la part de pediatria. I hem intentat que seguis on te seguis, anar fent proves, tu puguis veure sempre una pantalla. Llavors s'han fet proves de so, també s'han fet proves de so per ajustar-lo i que no sigui molest. Pensa que a l'hospital quan hi ha aquestes pantalles, que a més sona, vull dir, t'avisa, no? Fa un pip, com avisant que hi ha un torn nou, les sales són més àmplies, hi ha menys consultes a cada sala, aquí n'hi ha moltes, per tant sonen 7 pantalles a la vegada. I hem ajustat el volum perquè no sigui intrusiu també, i demanant fins i tot l'opinió a la gent que hi havia asseguda pel CAP, no?, si se sentia suficient o si encara estava massa alt o si no ho sentien.
Clar, també hi haurà problemes amb, hi ha persones amb discapacitats visuals. Sí. En aquest cas la pantalla també avisa del número?
No parla, la pantalla no parla. La pantalla s'utilitza, no, és, aquest sí que és un handi al CAP encara, no? La pantalla, a part d'avisar-te el número, està dividida en dos i també et dona consells de salut, no? Pues, per exemple, ara estem posant consells de salut de com saber què és una grip, què és un Covid, què és un refredat i què has de fer en aquests casos, no? I llavors s'hi passaran diversos avisos de salut o diferents activitats que es facin dins de l'àrea bàsica, però aquest no el tenim encara. Sí que és una cosa que tenim present i que hi volem treballar, no? La gent amb funcions diferents i amb capacitats diferents, i llavors el que volem és intentar adaptar-ho al màxim possible, i això sí, és una cosa que tenim a la cartera i que hi volem treballar, no només amb discapacitat visual, no, sinó amb altres tipus.
Això us permet també a vosaltres poder destinar menys persones al taulell?
Distribuir-les diferent, fer activitat doncs, que abans potser no hi arribàvem, no? Aprofitar aquesta estona que no hem de estar al taulell doncs, per tenir poder trucar més a la gent, per avisar que té hora, o poder tramitar les derivacions amb més agilitat, no? Ens permet ser molt més eficients del que érem abans. I poder, no?, portar una mica les coses al dia, sí.
Tenim constància que aquestes pantalles a l'hospital, perquè un sistema similar està incorporat a consultes externes de l'Hospital de Palamós, no?
Exacte. Exacte, sí, sí. Jo et dic que és un sistema que funciona, jo diria, a la majoria dels hospitals de Catalunya, si no a tots, i que a poc s'està implementant a la primària, com un sistema d'ordenar, no?, i ajudar la gent a dirigir-se a la consulta que toca, i també una mica intentant preservar l'anonimat, no? Doncs tots ens coneixem, és un poble, llavors quan tu crides no, ja no cal que cridis fort, si a vegades no hi havia soroll a la sala i que tothom senti que t'estan cridant a la consulta. És una forma d'anonimitzar una miqueta més.
Clar, això és important també, eh? La pantalla no et diu, la pantalla no apareix el teu nom.
Exacte, només apareix el codi que tu tens en el paper que t'ha donat la màquina a l'inici.
Com dèiem, ja es va implementar ara fa uns anys a Palamós, a l'hospital, ara arriba al CAP. Tenen pensat estendre'l en altres espais?
Sí, la idea és anar-ho implementant a tota l'atenció primària. S'ha començat amb Palamós, no és el primer cap on es fa, ja et dic, a casa nostra, i la idea és anar-ho extenent a la resta de caps, no? Doncs Palafrugell, Bisbal, Torroella, segurament començant pels més grans, no? Per les cases mares, i llavors també tenim molts ambulatoris que en depenen, no? Doncs en el nostre cas, per exemple, Sant Antoni Calonge, o en el cas de Palafrugell, doncs Begú. Llavors la idea és començar sempre pels grans, no? Que és on hi ha més dificultats de mobilitat perquè la gent sàpiga on ha d'anar, i a poc anar-ho extenent a tot arreu, sí.
Uh-huh. Ara em comentaven també a la redacció que, així com també per les per persones amb diversitat visual, també hi ha la gent gran, que les pantalles a vegades no acaben de controlar-les del tot. Entenc que la gent que hi ha al taulell en aquests casos també pot ajudar, no?
Evidentment, sí, 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 una cosa no treu l'altra. El qui no entengui el tiquet, doncs passarà pel taulell i l'ajudarem, com hem fet sempre. Mm-hmm. Però sí que és molta agilitat per la gran majoria de la gent, però sí, sí, això no hi ha cap problema, i tant.
Molt bé. Doncs hem parlat amb l'Anna Pérez, que és la directora del CAP, per cert...
Txell Pérez.
Ai... Avui
no
tinc un problema amb el... Ja, bueno, els oients que sàpiguen que quan l'he...
És molt d'hora, és molt d'hora.
Quan he trucat a la Meritxell Pérez, ja li he dit malament el nom i ara li torno a dir malament. Meritxell Pérez, sí, és molt d'hora. Dèiem, ja hem passat... li volia preguntar també com està en el CAP de Palamós, també, doncs a nivell assistencial i a nivell d'urgències, si ja hem passat tota la preocupació que vam tenir a finals d'any i principis de l'any al voltant dels virus... Si ja ha baixat aquesta pressió en el CAP?
S'ha notat, ha baixat una mica, tant al CAP com a l'hospital, els pics d'incidència que teníem, no?, o de gravetat, han baixat una mica, no estem relaxats, continuen havent-hi, però sí que és veritat que la pressió que vam tenir a finals o principis d'any s'ha notat que ha baixat una miqueta, sí, sí, en aquest sentit és una bona notícia. Mm-hmm.
En tot cas, tampoc...
Veurem ara que ens entren les mascaretes, veurem ara, això és una mica una cosa que ens té una mica preocupats, no?, que ens traiem les mascaretes, que no són obligatòries, que són opcionals, que no hi hagi algun repunt, anirem seguint.
Això és important, des de quan ja no és obligatori entrar al CAP amb mascareta?
Des de la setmana passada. Des de finals de la setmana passada no és obligatori, sí que és recomanable, i si algú ve amb símptomes, no, respiratoris, li facilitem una mascareta per tal de protegir-la a la resta de, no, d'usuaris que hi ha. Els professionals segueixen utilitzant la majoria a dins de les consultes, llavors, bueno, sí, no, des d'aquí demanar, sisplau, que si algú té símptomes, recomanem encara que la continuem portant, no només al CAP, sinó a la resta d'espais.
Això li volia preguntar, vull dir, ja la gent continua venint amb mascareta, perquè jo, per el que dèiem abans, jo, tant de bo no hi haguem d'anar, però jo, si anés al CAP, segurament em plantejaria agafar la mascareta, perquè...
Sí, et diria que la meitat continuen venint, almenys, si quan tu fas una ullada, no, la gent que entra, que surt, la meitat dels usuaris continuen utilitzant la mascareta, malgrat no sigui obligatòria.
Doncs hem parlat amb la Meritxell Pérez, que és la directora del CAP de Palamós, que ha implementat un nou sistema d'avís en pantalles a les visites programades. Moltíssimes gràcies, que tingui molt, molt bon dia.
Igualment, a vosaltres. Adéu.
Un minut i mig i 9:45 del matí. Continuem, doncs, explicant notícies del dia al Baix Empordà, i ara parlant de la gent gran i sense moure'ns, de fet, de Palamós. I és que Palamós ha impulsat tot l'assessorament en l'ús de noves tecnologies per la gent gran del municipi. A més, el Consistori, en col·laboració amb l'Associació de la Gent Gran de Palamós, ha iniciat tallers per promoure la memòria i també tallers de creació de mandales adreçats a persones del municipi de més de 60 anys. Les tres propostes són gratuïtes.
Pel que fa a l'alfabetització, automatització digital, el servei compta amb l'assessorament d'un tècnic en noves tecnologies que cada dimarts atén les consultes dels usuaris que s'hi adrecen, aportant-los coneixements en aplicacions com WhatsApp o en la creació d'un perfil a les xarxes socials mitjançant els quals puguin estar connectats amb familiars o amics i fer-los més còmode al seu dia a dia facilitant el contacte virtual amb la sanitat pública o bé per la realització de tramitacions bancàries, entre d'altres. A part d'aquests tallers d'alfabetització digital, també s'han organitzat tallers de memòria i de mandales adreçats a persones del municipi de més de 60 anys. Els cursos començaran la setmana vinent, del 13 i el 15 de febrer, respectivament, que ja han obert el seu període d'inscripcions. El taller de memòria tindrà lloc cada dimarts de 5 de la tarda a 6 i mitja, mentre que el de mandales es durà a terme els dijous també de 5 a 6 i mitja. Tots dos tallers es realitzaran a les dependències del casal de la gent gran de Palamós. Les persones interessades a poder participar d'aquests tallers ja poden fer la seva inscripció fins al dia 12 de febrer presencialment al Servei de Ciutat Educadora i Gent Gran de l'Ajuntament de Palamós o bé per telèfon trucant al 972-318-702.
Jo us he de dir que aquestes notícies em generen una mica d'impacte perquè els meus pares ja han superat els 60 anys i clar, jo no els considero gent gran encara, ni molt menys, i no els veig fent tallers de tecnologia ni de mandales, perquè és cert que segurament el concepte de gent gran relacionat amb la tecnologia va canviant i com més avancem, més capacitat tecnològica tenen les persones que fins ara qualificàvem de gent gran, no? I clar, aquestes notícies a mi em generen un cert impacte per això precisament, perquè, bueno, perquè segurament molta gent de la meva edat estem començant a veure que els pares es fan grans però no els veiem com a tal. Passa un minut de 3:15. Recordeu, molt pendents avui de les afectacions a les carreteres. Segons el Servei Català de Trànsit, i per tant, per això us recomanem precaució, continua havent una certa circulació amb retencions entre Flaçà i la Pera i també la calçada tallada a Verges. Tot i que hem de dir que, segons els indicis que tenim, aquests talls ja no s'estarien produint. Sí que veiem força retenció al voltant dels revolts de Torrent, com us dèiem abans ja. I vaja, la gent que heu passat aquests dies per allà ja sabreu que hi ha unes obres, unes actuacions a la carretera i que hi ha uns semàfors que obliguen a fer un pas per un únic sentit i que regulen el trànsit i que això és el que està generant en aquests moments la dificultat per circular en aquest punt. Però el que era el pont de Verges, que sí que a primera hora us dèiem que estava totalment tallat, ara ja veiem que està reobert, i sobre Torroella de Montgrí, que abans sospitàvem que hi podia haver un tall just al pont també del Ter a l'entrada de Torroella, ara veiem que la circulació es fa sense cap problema. Per tant, les afectacions a la comarca que us explicàvem des de primera hora s'han anat traslladant cap a carreteres principals del país, des d'on els pagesos incrementaran les protestes durant tot el dia contra les mesures per la sequera, contra la burocratització i contra els preus, els costos de producció que elevadíssims que tenen i els baixos preus que els costen o que els paguen pels seus productes. Més notícies avui al matí, quan avui que és dimarts, dia 6 de febrer del 2024, la Biblioteca de Palafrugell sortirà del seu espai físic habitual per traslladar-se als barris. Es tracta del projecte La Biblioteca s'engresca als barris. Des d'ara i fins al juny s'han programat 4 activitats infantils i juvenils als locals socials de la Punxa, de la Sauleda, del Mas Mascort i Vilaseca Bruguerol.
Segons ha explicat l'Ajuntament en un comunicat, la proposta vol satisfer les necessitats detectades en joves i infants de Palafrugell mitjançant un programa d'activitats culturals fora de l'equipament bibliotecari habitual. L'objectiu és arribar a un públic que no utilitza ni participa regularment dels serveis bàsics oferts dins de l'equipament de la biblioteca. El calendari començarà el 21 de febrer a la Sauleda a les 6 de la tarda i seguirà amb una activitat al barri de la Punxa el 9 de maig a 6:15. El trasllat a Vilaseca Bruguerol serà el 23 de maig a 6:15 de la tarda i es tancarà el barri del Mas Mascort el 12 de juny també a 6:15 de la tarda. A mitjà i llarg termini es vol consolidar un programa propi d'activitats dins del barri i aquest nou servei d'extensió bibliotecària s'ha programat en col·laboració amb l'àrea de joventut i els educadors de carrer.
Gràcies, Ferran Castelló. Per cert, ara sí que ens diuen que hi ha una afectació al Baix Empordà a les carreteres, concretament a la carretera que va de Verges a Jafre, la GI-634, sí que està tallada totalment a tocar de Verges. Entre Verges, la carretera de Verges, Jafre, Colomers, doncs a tocar de Verges està tallat en tots dos sentits, tallada totalment. Ho seguirem i analitzarem, explicarem si aquest tall continua. L'estadi de Palamós, l'estadi municipal de Palamós, té unes despeses anuals per les arques municipals i per això s'està estudiant la idea de fomentar usos perquè aquests costos es puguin cobrir, per tant, que l'estadi sigui autofinançable.
Aquesta temporada s'ha firmat un acord amb el Cornellà perquè jugui a l'estadi una part dels seus partits com a local a la Primera Federació. Aquest paga una quantitat pel seu ús, generant així ingressos que es destinen al manteniment i millora de l'estadi municipal. Josep Colla ha declarat a Ràdio Palamós que l'equipament té un gran potencial, però que potser fins ara no s'ha aprofitat prou.
Que jo crec que el potencial que té és per aprofitar-lo, no? Vull dir, una mica, doncs, el que es va fer veure al Cornellà, tampoc és una oportunitat i una finestra que se'ns va donar, que s'ha aprofitat, i que estem molt contents, tant al Cornellà com al Palamós, del que s'ha treballat.
Aquesta decisió es valora positivament, ja que un dels principals objectius a destacar és la visita de les aficions a cadascun dels partits que es disputin, i això tindrà una repercussió econòmica al teixit comercial o a la restauració del municipi. En contra, la sequera està sent present en el nostre dia a dia. Això pot ser un obstacle, ja que l'estadi disposa de gespa natural i es pot veure afectat per les restriccions d'aigua. L'Ajuntament assegura que l'aportació econòmica resultant dels ingressos aportats pel lloguer del camp aniran destinats a la conservació i millores de l'estadi municipal.
Doncs esperem que es pugui finançar, que és un repte, és tot un repte, poder finançar, autofinançar una instal·lació com l'estadi municipal. I en esport, satisfacció a l'Oncolliga Girona després de constatar que unes 4.800 persones van participar aquest cap de setmana a la desena edició del Run for Cancer, la cursa solidària amb motiu del Dia Mundial de la Lluita contra el Càncer. Ahir l'entitat feia el balanç de la iniciativa, que està concebuda per totes les edats i amb opcions de córrer o caminar, i que es va dur a terme simultàniament en 13 localitats gironines.
El Baix Empordà, la Run for Cancer es va celebrar a Palafrugell i Torroella de Montgrí. Olot i Riudellots van liderar la participació, seguides de prop per Torroella de Montgrí, Palafrugell, Porqueres, Anglès, Salt, Maçanet de la Selva, Aigua Viva, Tossa de Mar, Navata, Planoles i Flaçà. Les condicions meteorològiques favorables van contribuir a que la participació augmentés considerablement respecte a l'edició de l'any passat, amb prop de 1.000 assistents més. Malgrat que la cursa no era competitiva, va atraure corredors habituals, principalment optant per la modalitat de 10 quilòmetres i també un públic més familiar que es va decantar per fer el recorregut de 5 quilòmetres, sigui corrent o caminant. L'organització de la cada cursa del Run for Cancer és responsabilitat de la delegació de l'Oncolliga d'aquella localitat amb el suport dels ajuntaments, consells comarcals i entitats locals. Aquesta iniciativa va sorgir l'any 2015 i té una doble finalitat. D'una banda, recaptar fons per finançar els serveis de l'Oncolliga que proporciona per millorar la qualitat de vida dels pacients de càncer i les seves famílies, i per altra banda, serveix com a oportunitat per promoure l'activitat física, un hàbit saludable que pot contribuir a prevenir l'aparició del càncer.
8:52 minuts, ens informen que el tall entre Verges i Jafre que us explicàvem fa uns moments ja s'ha reobert, hi havia s'ha encès una bala de palla, però que ja s'ha retirat i que el trànsit ja torna a estar en marxa en aquest punt a la GI-634 entre Verges i Jafre. Per tant, ara tenim certesa i constància de normalitat en el trànsit arreu de la comarca. I per acabar aquest informatiu, encara en l'àmbit dels esports, menors, us explicarem que el periodista palafrugellenc Jordi Bofill analitza com veu el Girona de futbol i reflexiona com és la comunicació amb l'equip i com ha canviat el grup en els últims anys, com viu en haver liderat la classificació de primera divisió de futbol o com és la vida, la seva vida personal seguint el conjunt blanc i vermell. Bofill relata el dia a dia del Girona, al Diari de Girona i al Diari Ara, i n'ha parlat en una entrevista al Palesport de Ràdio Palafrugell.
Jordi Bofill destaca que no sap si guanyaran la Lliga, però sí que voldria saber quin impacte psicològic suposaria pels jugadors.
No sé si guanyaran la Lliga, perquè és una bestiesa, i caldria veure també si arriben amb opcions al tram final, psicològicament com afronten aquell tram final, perquè ara al moment no tens pressió, però en el moment en què sentin que la poden perdre, quan tu realment no pots perdre una cosa que no tens, jo els vull veure competir aquí.
Defensa que l'objectiu gironí ha de ser el de ser un club estable a primera divisió.
La realitat del Girona ha de ser que sigui un club estable a mitjà termini a primera divisió. Un club estable vol dir que el Getafe, que tothom podem riure de, hòstia, el Getafe, bueno, tampoc no som ningú. Bueno, el Getafe en falta moltes temporades a primera divisió que ja li agradaria tenir el Girona. I estem parlant del Getafe, no estem parlant de Sevilles, Valències, a la Real Societat. Estem parlant d'un esgraó mitjà-baix.
Sobre si jugarà la competició europea, en recorda que no es pot créixer més de pressa del que toca i afegeix que el Girona només ha estat 4 temporades a la màxima competició. I també explica que el paraigua del City Football Group ha permès al club fer un pas endavant, com per exemple per tenir una ciutat esportiva en un futur o tenir opció de jugar a Europa. Per altra banda, també considera que el Girona és un equip que de moment fa gràcia perquè tothom té clar que en algun moment caurà.
Fa gràcia, perquè tothom més o menys té clar que en algun moment caurà i que no és un rival seriós. Ja quan va guanyar el Girona al Barça al desembre va començar a canviar una mica aquesta tendència perquè algú es va empipar.
Ja.
Però fins ara és com el germà petit, graciós, que et cau bé, que també és molt català, que no et portarà problemes i que si et guanya un dia, doncs, ai, mira, ens ha guanyat.
I afegeix que els jugadors semblen un grup d'amics units per un mateix objectiu i que tot l'equip és igual d'important. I en el seu cas no li fa por que algun d'ells marxi al final de la temporada perquè assegura que el Girona sabrà adaptar-se.
Jordi Bofill també reflexiona sobre com ha canviat la comunicació amb el club.
Explica que els equips de futbol cada cop són més tancats. Per exemple, recorda que abans els entrenaments es feien a porta oberta o que ara costa més contrastar alguns dels rumors que es difonen.
Aquests nous temps, aquests no voler donar massa informació, sempre jugant amb l'amago per no descobrir els meus secrets, el que, bueno, sí que han provocat una petita distància, no?, entre club i aficionats, premsa, que al final la premsa ja no està interessada, diríem, en sentimentalment en el club, però sí, és, al final és la teva feina i a vegades te l'impedeixen fer amb la naturalitat amb la que t'agradaria fer-la, no?
Tot i això, destaca que el Girona és molt més obert en respecte a altres clubs de la primera divisió.
Perquè avui la tendència dels clubs i de molts esportistes i de molts mitjans és la de ser ells els transmissors. Abans hi havia, crec, la idea que el club necessitava els diaris, els periodistes, per donar-se a conèixer com un altaveu, com una forma de prestigi, i avui ells tenen la mirada de que som nosaltres els que els necessitem per omplir pàgines, per omplir tertúlies, per omplir programes.
En el seu cas, explica que la seva vida està condicionada a l'agenda del club gironí, sigui pels partits, prèvies, rodes de premsa, entrevistes o cròniques. Comenta que els horaris contrasten amb la seva família i entorn. És l'autor del llibre Els millors anys de la nostra vida, crònica de l'ascens del Girona Primera Divisió. Per altra banda, Bofill va estar vinculat al Futbol Club Palafrugell en el mandat d'Erundino Álvarez i va participar en les transmissions del futbol a Ràdio Palafrugell 2 temporades.
Doncs seguim, sempre seguim l'actualitat del Girona i en Jordi Bofill és un dels protagonistes d'aquesta actualitat o d'una de les persones que ens ajuden a seguir-la i analitzar-la i aquesta reflexió interessant sobre per què cau bé el Girona. I acabarem aquest supermatí fent un últim repàs a la previsió del temps amb en Marc Vilà.
Avui dimarts encara seguirem amb pressions a la banda anticiclònica, però el debilitament de les altes pressions ja es comença a intuir al cel. I això ho veurem, perquè avui tindrem el dia més variable i ja serà diferent dels últims que hem viscut. Comencem jornada amb el cel, entre poc o mig ennuvolat, però serà de cares a la tarda i sobretot durant la nit, que els núvols taparan el cel i es faran més importants. No donaran pluja associada a aquesta nova situació. Això afectarà els termòmetres de la comarca, que no podran ser tan càlids com ahir dilluns, que es van tornar a assolir valors molt alts de l'ordre dels 25 graus. Avui difícilment arribarem als 20. Ara al matí les temperatures mínimes podran ser més fredes, al voltant de 2-3 graus, però no estem davant d'un dia que serà molt fred. Així doncs, deixem l'estabilitat una mica de banda i l'ambient menys assolellat d'avui podrà ser el començament del canvi de paradigma que de cares a divendres i dissabte ens portarà inestabilitat amb pluja i temperatures més fresques.
Doncs ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies per seguir-nos. Molt pendents avui de... Bueno, si heu d'agafar el cotxe, el que us hem dit, si heu d'agafar el cotxe, encara no l'heu agafat, vigileu, consulteu xarxes socials, consulteu el Maps i agafeu, feu la sortida amb temps perquè hi haurà problemes de trànsit en molts punts del país per culpa d'aquestes protestes dels pagesos, amb tota la raó. Sincerament, amb tota la raó, i esperem que doncs, serveixin aquestes protestes per posar consciència i perquè les institucions puguin recordar la importància del sector primari del nostre país i en concret a la nostra comarca. Nosaltres tornem demà a les 8 del matí, com sempre, amb tota l'actualitat del Baix Empordà, des de Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i Ràdio Bisbal. Bon dia!